Un dimecres més, després de repassar l'actualitat, és moment de les nostres recomanacions literàries i, per tant, no podem fer-ho amb ningú més que amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Anem a repassar, com sempre, més propostes literàries d'aquelles que estan, diguem-ne, de novetat a la biblioteca. Són llibres, alguns, doncs, que ja porten un cert temps al mercat, però que ara ja els tenim disponibles per al préstec a la Biblioteca Doctor Frías d'aquí de l'Ametlla de Mar. Avui, per això, Dani, amb unes propostes molt negres, podríem dir.
Doncs sí, avui la majoria de propostes són novel·les negres, tot i que també parlem d'alguna novel·la històrica.
Negre històric o històric negre?
Ja ho anirem comentant ara i que cada un després tregui les seves conclusions i faci la seva elecció.
Anem comentant, anem llegint al final el nostre Saló de Lectura. Quan una novel·la funciona, pot tindre una segona part. I fins i tot una tercera. Avui descobrim dues parts de les continuacions, podríem dir, Dani, dels Crímenes Exquisitos.
Exacte. Parlem de la segona i la tercera part d'esta seqüela.
Una saga de Vicente Garrido i de Nieves Abarca, que, doncs, com dèiem, una saga, podríem dir que ha funcionat, que funciona i que ja té, com diguem-ne, tres parts, eh? Té la primera, té la segona i té la tercera. Avui en parlarem de la segona i de la tercera, de Martyrium i de l'Hombre de la Màscara d'Espejos. Comencem, si et sembla, per Martyrium.
Exacte, a la novel·la Martyrium, com comentem, la segona part de Crímenes Exquisitos, manté amb bastanta comoditat el nivell d'esta primera part i ens regala de nou una entretingudíssima història de crims i corrupció amb l'escenari de la ciutat de Roma com a fons. En aquesta ocasió, els camins de Valentina Negro i Javier San Juan tornaran a creuar-se a Roma quan la magistrada Rebeca de Palacios rep un estrany correu enviat per un desconegut, tot el seu món trontolla. Resulta que la seva filla Marta, una jove estudiant d'art dramàtic, ha estat segrestada a Roma i Rebeca ha de declarar innocent a l'home a qui dins de poc va a jutjar. O bé, la seva filla Marta morirà. La inspectora de la Policia Nacional Valentina Negro, amiga de la infància de la magistrada, es veu obligada a anar a la ciutat eterna en una missió personal per alliberar Marta. Però a Roma no només hi ha un segrestador. També hi ha un assassí anomenat el Monstre de Roma, que ha commocionat la ciutat durant el Carnestoltes.
I, evidentment, Roma i sobretot Venècia, no? Podríem dir tot el món de les màscares, no?
Sí,
aquí alguna cosa hi haurà darrere d'algun rostre amagat amb aquest Martyrium. Aquesta és la segona part i hi ha una tercera, que és l'Hombre de la Màscara d'Espejos, que si aquesta ja és negra, la següent ha de ser més negra de novel·la per nassos, podríem dir.
Aquesta, pel que diu, és una novel·la negra addictiva i on s'ha retratat la ment del psicòpata. En aquesta ocasió, els protagonistes, la inspectora Valentina Negro, lluita per superar els traumàtics records del seu últim cas, quan va estar a punt de perdre la vida a mans d'un assassí en sèrie. Però la maldat no dona treva. Aviat es veu embolicada en una nova i esgarrifosa cadena de morts. L'ajuda del criminòleg Javier San Juan serà clau per indagar en una complexa trama relacionada amb la desaparició de diverses noies i el rodatge d'unes terrorífiques pel·lícules snuff que recorden estranyament el cinema expressionista de Fritz Lang. El dolor, la bellesa i la bogeria es donen la mà en les pàgines d'aquesta novel·la, que és al mateix temps un excel·lent retrat de la ment del psicòpata signat per dos experts criminòlegs. Les pàgines de L'Hombre de la Màscara d'Espejos són una invitació a una història trepidant que enganxa i esgarrifa des de la primera pàgina. Jo de nit no me la llegiria. Ja
no, això no ho he d'admetre, eh? Fem-ho de dia i que tinguem temps de sí. Refrescar la ment una mica per
exacte.
No tindre somnis...
Sí, no dormiria gaire bé aquella nit.
De no dormir. Hem dit que avui parlarem molt de novel·la negra, però fem, si et sembla, un tall, fem com una mica de parada i parlem d'alguna cosa històrica, també d'aventures, amb, per exemple, una de les molt sonades, moltíssim sonades, novel·les que està a l'actualitat, està en boca de tothom, d'un tal Ildefonso Falcones, conegut per tots, Los Herederos de la Tierra.
Exacte, avui parlem de Los Herederos de la Tierra, tot i que molts dels nostres oients i lectors de la biblioteca segurament ja s'han llegit La Catedral del Mar, que va ser una novel·la de gran èxit. Uh-huh. En aquesta ocasió, a la novel·la Los Herederos de la Tierra, tornarem a la ciutat de Barcelona al segle XIV. A 10 anys de la sortida de la primera obra del narrador i advocat espanyol, que es va convertir en un best-seller venent més de 6 milions d'exemplars en el món, ara tornaran aquests territoris medievals als Hereus de la Terra. Els Hereus de la Terra se situa 3 anys després del final de La Catedral del Mar. Hugo Llor, un orfe de 12 anys, treballa a les drassanes gràcies a la generositat d'Arnau Estanyol, qui té el jove sota la seva protecció. Però els seus somnis de convertir-se en constructor de vaixells xocaran contra una realitat dura quan la família Puig, enemiga del seu mentor, aprofiti la seva posició davant el nou rei per executar la seva esperada venjança. A partir d'aquest moment, la vida d'Hugo oscil·la entre la lleialtat a la família Estanyol i la necessitat de sobreviure en una ciutat injusta amb els pobres. Obligat a abandonar el barri de la Ribera, busca feina al costat de Mair, un jueu que li ensenya els secrets del món del vi.
Haurem de veure què passa en aquesta segona, no sé si dir-li segona part, però sí una mica...
Sí, és possible que sigui una mica la continuació de la història...
Com una continuació d'aquella història inicial, no? És a dir, tornem, remuntem també a aquella Barcelona, no?
Exacte.
Que es vivia a la ciutat com tal en aquella època. I per a novel·la històrica, i a més mesclada amb aventures, una altra, La isla de los glaciares azules, de Kristin Capus.
Exacte, amb aquest llibre ens traslladarem, farem un viatge extraordinari a un dels llocs més exòtics i meravellosos del món. Un lloc on qualsevol adjectiu queda petit, com així de petit i insignificant se sent un davant la seva majestuositat. Una història on, de la mà de dues dones fortes, valentes i decidides, es viu una aventura bonica, envoltada de fred, gel i paisatges que treuen l'alè i no es poden descriure amb paraules. Un llibre amb tocs de misteri, de drama, romans i la màgia pròpia que aquest tipus d'històries tenen. La situació passa, per una banda, a Alemanya i al Cercle Polar a l'any 2013. Uh-huh. Hannah decideix reajustar la seva vida i tornar a exercir de periodista. Aviat li encarreguen un quadern de viatge sobre el solitari arxipèlag que hi ha més enllà del cercle polar àrtic. Allà coneix a un interessant investigador, amb qui explora el paisatge únic de l'illa de Spitsbergen, fins que descobreix un cadàver cobert pel gel durant dècades i decideix aprofundir en el seu misteri. Per altra banda, a la conca del Ruhr, 1907, en lloc de seguir els desitjos dels seus pares i buscar un marit, Emil fa un pacte amb el seu germà menor. Es disfressarà d'home i es farà passar per ell en l'expedició a l'Àrtic en què havia de participar. Però aviat s'adona que ella no és l'única que amaga alguna cosa. Sí, doncs, Dani, aquí tenim dues històries que sembla que se relacionen d'alguna manera, eh? Haurem de descobrir-ho.
Sí, paral·leles i que haurem d'anar veient què és el que es desencalla al final de tot plegat. Hem fet un respir de novel·la negra amb aquestes dues propostes històriques, també d'aventures. Tornem a la novel·la negra amb dos títols també força expectants. El Club de los Mejores, d'Arthur Gunn.
És mitjanit quan algú comença a cridar amb desesperació a la porta de Walter, un enginyer d'èxit que viu tranquil·lament a Minneapolis. Es tracta de Cormac, un vell amic de la infància que necessita la seva ajuda. La seva dona ha estat segrestada i ha de lliurar en poques hores un rescat $1,000,000. Walter no dubta a prestar-li els $110,000 que li falten per completar la suma i acompanyar-lo al lloc pactat. Però quan Cormac es baixa del cotxe, desapareix amb el maletí ple de diners i Walter no trigarà a descobrir que tot ha estat una farsa. Es tracta d'una estafa, una revenja o alguna cosa més complicada? Potser la clau de tot sigui un fosc episodi que va ocórrer quan tots dos tenien 8 anys i que només acabarà de desvetllar-se al final de la història. D'esta manera arrenca esta novel·la, un thriller ple de tensió i ritme on els temes de fons són la relació entre el passat i el present, la culpa i el perdó, els nens que van ser i els adults en els que ens hem convertit.
Haurem de veure què passa de menuts. A vegades aquelles coses que passen de crios acaben marcant-nos el futur. En aquest cas, a la novel·la En el present. I veurem què passa entre Cormac i Walter. Què és el que acaba desentrellant aquesta novel·la negra, evidentment. Hem de dir que és negra. Per tant, aquí hi haurà molt, molt per descobrir en les seues pàgines. Com també es pot descobrir amb una altra de les novel·les, la de la Shannon Kirk. Posen uns cognoms molt complicats. El mètode 15/33.
Imagineu una noia de 16 anys, embarassada i vulnerable, a qui acaben d'arrencar de la tranquil·litat de la seva llar per llançar-la dins una furgoneta trotinada, raptada, sola, aterroritzada. Ara oblideu-se'n d'ella. Imagineu, en canvi, a una prodigiosa manipuladora de 16 anys que, des dels primers instants del seu segrest, se centra amb tanta serenitat com determinació en dues coses: salvar el nen que porta i venjar-se. Metòdica i calculadora, posa a punt un pla organitzat de manera gairebé científica en què res està lliurat a l'atzar. La seva fèrria voluntat i el seu enginy seran les seves millors armes contra la brutalitat dels seus raptors. I l'únic que li falta per fer és esperar el moment ideal per llançar el seu atac.
Per tant, una embrassada a los 16, com el programa de televisió, que al final té molta coratge, té molta voluntat al damunt i té armes amagades, podríem dir.
Jo crec, pel que hem llegit, que els seus raptors ho passaran malament,
Ja veurem què passa, si al final la segrestada pot ser que va ser la segrestadora o altres coses. Ho descobrim en aquest mètode 15/33. I per acabar avui les nostres recomanacions, ens fixem en una altra novel·la històrica, que acabem amb un bon gust de boca, no acabarem amb qüestions negres, fosques. I a més acabem amb una novel·la que ha estat enguany al premi Alfonso X el Sabio. Es tracta de Tag, una novel·la d'Andrés Pascual, un escriptor logroñés.
Exacte. El guardó, aquest que va guanyar, el de novel·la històrica Alfonso X el Sabio, és el que convoca l'editorial Espasa amb la col·laboració de la Fundació Caja Castilla a La Manxa. I és un premi de prestigi.
Un premi prestigi dins del món literari. A més, enguany arribava a la 15a edició, per tant, també anys ja de recorregut. De què tracta aquesta novel·la?
Doncs mira, just abans que la vella emperadriu de l'Hindustan, Mumtaz Mahal, tanqués els ulls per sempre, el seu marit li va prometre honorar el seu record amb el monument més bonic mai construït. Tag és la història d'aquesta obra magnífica i dels seus 20.000 herois, arquitectes, cal·lígraf, mestres artesans i obrers que, enfilats al llom dels elefants, arrossegaven els enormes blocs de marbre. Una narració èpica vista a través dels seus ulls.
Dels ulls de l'Andrés Pascual, que evidentment hem de recuperar i marxar doncs a aquestes històries hindús, no? Podríem dir.
Sí.
I evidentment, doncs, que si ha merescut aquest premi, deu ser que val molt la pena. A més, aquestes novel·les que estan premiades, normalment vol dir que aquí hi ha molts més ulls que l'han mirat abans d'acabar-se de publicar o abans d'acabar-se de veure's a la llum. Recordem, com sempre, abans d'acabar, els títols que avui us hem ofert. Si et sembla, Dani, avui no ho farem. Ho farem primer les negres i després les històriques, perquè així deixarem bon gustet de boca. Les negres han tingut Martyrium i El hombre de la máscara de espejos, la segona i la tercera part de la saga de Crímenes exquisitos, de Vicente Garrido i de la Nieves Abarca. També hem tingut El club de los mejores d'Arthur Gunn i El mètode 15/33 de la Shannon Kirk. En novel·la històrica, una recomanable: Los herederos de la tierra d'Ildefonso Falcones i també La isla de los glaciares azules de Christine Cabús. I per acabar, aquest premi a Alfonso X el Sabio, novel·la històrica Tag, d'Andrés Pascual. Totes elles, com sempre, disponibles
a la Biblioteca Municipal Doctor Frías.
Doncs allà ja sabeu, si teniu ganes de llegir, doncs podeu aprofitar, i ara que ja estem, diguem-ne, a les portes de la tardor, no dubtar en llegir una mica, que al final sempre és fer cultura. Dani, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Adéu.